L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
I ara sí, ara ja podem saludar com cal el Ramon Gené, músic, conferenciant, divulgador d'òpera, que, per cert, tindrà jornada de signatura de llibre. Ramon Gené, bona... Gené, bona tarda, benvingut.
Gràcies.
L'amor farà immortal. Gràcies. Diumenge 23 d'abril se t'ha girat feina, a diferents llocs signaràs,
sí,
el llibre.
No ho sabia, això.
Com que no ho sabies?
No, m'acabo assabentant aquesta tarda.
Què passa, que tots els col·laboradors que veniu a la versió no sabeu res? El Pami, però en prou feina, sabia allò de l'article a l'Avantguàrdia Digital?
No, una miqueta sí, però no sabia que tenia tanta feina.
Sí, de 11 a 12 per a Manel, la Rambla Catalunya Gran Via, de 12 a 1 a la Central, a la fàbrica Moritz, a la Ronda de Sant Antoni, de 1 a dues et faran pencar de l'FNAC del Triangle, de 4 a 5 a la llibreria universitària, en aquest cas a Rambla Catalunya 62, de 5 a 6 al Cort Inglés de Plaça Catalunya, de 6 a 7 a l'Abacus de Plaça Catalunya i de 7 a 8 a Libri a la Rambla Catalunya Diputació. Per tant, Sant Jordi, el temps complet.
Sí, però haig de dir una cosa, que jo no sé quina... no sé si els escriptors els agrada molt o poc. Jo haig de dir que... potser ara sona un tòpic, això, però és una jornada que la disfruto molt. No, i m'agrada molt i ho passo molt bé, i m'agrada moltíssim que la gent s'apropi, que vulguin tenir un llibre i una assignatura i que vulguin parlar amb tu una estona. Em fa realment molt feliç.
Què et diuen?
Em diuen coses maques, clar, per això em fa il·lusió. Vull dir, si et vinguessin a dir coses segons quines coses, potser jo no em faria tanta il·lusió, però que em venen a dir coses, no sé, coses agradables, coses interessants. Jo no m'he trobat mai amb ningú que em vingui a dir segons quines coses. No sé, potser tinc sort. Potser tinc sort.
El Twitter tampoc no et diuen...
El Twitter tampoc, no. Normalment la gent em diu coses que estan bé, no sé.
Bueno, que escolta, sí. Mira, tot això que tens.
Digues. Parlant del Twitter, avui hi ha una persona que m'ha posat aquí en el Twitter fa una estoneta.
A veure.
Enric Figueres Vives m'ha dit... vaig buscar el reclinatori, perquè, com que s'ha assabentat que avui parlarem de la novena de Beethoven, ha dit, vaig a buscar el reclinatori, i diu, amb un programa n'hi haurà prou per parlar de la novena Beethoven, i aleshores ja, abans de començar, ja dic que no.
Que no.
No, amb un programa ni amb dos, ni amb tres, ni amb una temporada, ni amb dues temporades, ni amb tota la vida.
O sigui, podries parlar infinitament sobre la novena de Beethoven.
Sí, tota
només la vida. De la novena de
només
Beethoven.
Només de la novena Beethoven.
Sabies que al matí ja va per la dotzena, eh?
Fixa't quina broma més graciosa.
Pues no fa gràcia, eh? Madrid no fa gràcia.
Ha estat una broma graciosíssima ara mateix. Tota Catalunya parada.
Si ha de continuar amb aquests acudits, ja crec que per avui pot tirar cap al bar, eh?
Una falta de respeto...
Sí. Digues.
Enorme.
Beethoven va intentar escriure una desena, de fet hi ha uns esborranys de la desena, però vull dir, no, les nou simfonies que va completar són nou.
I la aquestes... desena s'ha arribat a...
No, ni tocar. La novena. És la darrera. Aleshores, ja li dic a aquest senyor que no n'hi ha prou, però que avui parlarem de la novena de Beethoven. Per què? Doncs perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és el nostre partner de la secció, doncs aquest dissabte... al Palau de la Música fan la novena de Beethoven.
A les 7 de la tarda?
A les 7 de la tarda al Palau de la Música. I el diumenge...
23.
El diumenge 23.
A l'Auditori Enric Granados de Lleida.
A les 7 de la tarda.
També a les 7 de la tarda. Aleshores, els que tenim unes entradetes per donar, no? Per regalar.
Sí.
Els que truqueu... Ja sabeu que sempre fem concurs. A vegades, bueno, sempre. A vegades fem un concurs, fem quatre preguntes. Però avui, com dir-ho? Avui és la novena Beethoven. Avui no podem fer concurs, avui no podem preguntar coses i el que l'encerti tenir una entrada i el que no l'encerti que no tingui entrada. Avui vull parlar de la novena Beethoven i llavors quan ens endinsem una miqueta en aquesta música ens adonarem que no és el dia de fer preguntes. El que truqui, entrada.
Ah. Bueno, tampoc en tenim moltes.
Mira, el que tenim són, de cara al dissabte 22 d'abril...
Doncs afanyeu-vos els que vulgueu anar-hi.
Sí, jo t'ho explico. De cara al dissabte 22 d'abril a les 7 de la tarda al Palau de la Música tenim dues entrades dobles per platea i una butaca 360 graus...
Que això és molt guai.
...per seguir el concert des del mateix escenari.
Sí, això estàs allà al bell mig de l'orquestra.
Exacte. Sí. I també, pel que fa a l'Orquestra Simfònica del Vallès, del dia 23 a l'Auditori Enric Granados de Lleida, a les 7 de la tarda, tenim una entrada doble. Per tant, en total, doncs ja, déu-n'hi-do, el que remetem.
Bé, no ho sé, doncs afanyeu-vos, els que hi vulgueu anar... Doncs
concerts, perquè... deixeu-me dir, especials, perquè estan dedicats al Banc dels Aliments i la seva campanya, l'estiu no fa vacances.
Veus? Per tant, doncs encara amb més motiu.
Exacte.
Doncs encara amb més motiu...
Doble és per gent gorda, o què?
A Barcelona i a Lleida hi haurà un punt de recollida d'aliments, ja ho sabeu, si voleu aportar alguna cosa quan aneu al concert.
Comencem,
que,
no?
Amb el tema aquest de la recollida d'aliments està molt ben trobat, precisament parlant de Beethoven. La novena no tan sols és el segell musical del nostre continent, perquè posem l'àudio. Això li sona, oi?
Eurovisión.
Eurovisión.
Sí.
Exacte. Eurovisión és aquesta.
Sí, sí que...
No és aquesta.
Com que l'Uribarri, que se va morir.
No, no. Eurovisión no és aquesta.
No. S'assembla, però no és aquesta.
La d'Eurovisió, si no va xerrat, és la... És la... Händel, no?
És aquesta.
Jo no sé quin... És que jo no ho veig mai.
Aquesta, aquesta.
Això. Això. Això?
Això és d'Europa.
Això què és? Charpentier.
No, no, jo no ho sé.
Jo tampoc ho sé.
Què passa?
Jo no, ara m'enganxeu, no ho sé.
Però escolta, m'estranya que no ho sàpigues.
No, no, no ho sé, no ho sé. Ara no ho sé. Mira que és famós, això, eh?
No ho sé.
Ara mateix no ho sé. Això és el que posen quan fan Eurovisió?
Sí.
No tinc ni idea.
Això
és la música que connecta tots els països de la UE, de la Unió Europea de Ràdio...
No ho sé.
De radiodifusió.
No ho sé.
És l'única cançó que no coneixies.
Hauríeu de disculpar la meva...
És el Te Deum, de Marc-Antoine Charpentier.
I el senyor Marcelí és el que ha estat...
El senyor Marcelí és el que m'ha xivat, eh?
Sí, sí.
És el que m'ha xivat.
Marc-Antoine
Charpentier.
No tenia ni idea.
Per tant, no és, com deia el senyor Santa Susana, la música de Eurovisió, sinó és la música que s'utilitza com himne a Europa.
Vale, doncs tornem aquí. Vinga.
És perquè tu ara, després d'aquest parèntesis, continues. Tu he reconduït.
Molt bé, gràcies. Gràcies per reconduir-me al meu terreny. Tothom coneix això, que és com molt famós, i que són les notes del quart moviment de la novena sinfonia, tot i que això no és exactament la novena sinfonia. Hi ha un moment que la comissió aquesta europea, o no sé què, a l'any 85 li va demanar al Herbert von Karajan, que sabeu que era aquell director que hi havia aquell alemany, que fes un arranjament d'aquest últim moviment perquè es convertís en l'himne de la Unió Europea. En aquell moment de la comissió, no sé com es deia, aleshores jo és que aquests temes no controlo massa.
De la Comunitat Econòmica Europea.
Precisament doncs perquè en aquell moment els mandataris d'Europa pensaven que aquesta música podia il·lustrar de la millor manera possible el que vol ser Europa, el que intenta ser Europa, que és una miqueta potser el que explicarem avui amb la música de Beethoven. Aleshores... la qüestió de la que m'agradaria poder parlar avui és perquè la novena de Beethoven és una música que segueix sacsejant-nos, és una música que ens segueix il·luminant, és una música que necessitem seguir escoltant d'alguna manera. Perquè com sempre en Beethoven tot és gran, tot és exagerat, tot és grandiloquent, tot és llarg, i com sempre en Beethoven, més enllà d'allò que està pensant aquest home, la música sempre és molt més que música. La música no és només música. Beethoven deia, la música és la més gran de les revelacions possibles, la música és la més impressionant o la més important de totes les filosofies. No hi ha millor manera de filosofar, no hi ha millor manera de pensar, no hi ha millor manera de viure que fent música i que escoltant música. La música és el que ens ajuda a entendre com som. Així que ell, quan va començar a desenvolupar les seves sinfonies, que, com dic, en va fer nou, aquesta és la darrera, va fer-ho doncs, tot el, diguéssim, gran, grandiloquent. Pensem que veníem abans de les sinfonies de Haydn o les sinfonies de Mozart, i que les sinfonies de Haydn o de Mozart doncs, duren 20 minuts, duren 25 minuts, una coseta, diguéssim, arregladeta. Però quan aneu a veure la novena Beethoven, doncs estareu una hora llarga. Estareu una hora 10 minuts, una hora i quart. Doncs perquè ell necessitava explicar moltes coses amb la seva música. La seva música no era només una música. No vull dir amb això que ningú m'interpreti malament que la música de Mozart era per passar l'estona o que la de Haydn era per passar l'estona. No, evidentment no. Però Beethoven tenia una espècie d'il·lusió de poder dir alguna cosa més amb la seva música, intentar donar un significat amb la seva música. Així que, doncs, si Haydn, per exemple, va escriure més de 100 simfonies, més de 100, o Mozart en va escriure més de 50, Beethoven només va tenir temps per fer-ne 9. Que és perquè...
Però també les feia més extenses.
Sí, però per molt extenses que les fes, el que vull dir és que mentre els altres anaven estrenant, Beethoven a cada simfonia que feia, doncs l'home patia molt i l'escrivia, la reescrivia, la feia 50 vegades fins que aconseguia saber què volia fer, com ho volia fer i què volia explicar, no? Així que, com he dit abans, resignació, perquè no explicarem gairebé res de tot el que podríem explicar, però podem parlar d'algunes cosetes. Simfonia número 9 de Beethoven en re menor. Escolteu. Fins aquí. He portat una gravació en directe, perquè si puc portar una gravació en directe m'agrada més, perquè la música enllaunada sempre resulta una miqueta això. Què us suggereix aquesta música? Què us convida a pensar? Com sempre en Beethoven hi ha un meaning, allò que diuen els anglesos, un sentit. Aleshores és, què està fent Beethoven en aquest moment amb la música? Què està fent? Torna-ho a posar. Comença amb el fluixer. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Repeteix.
Ara em ve una de grossa. Delícia.
Mira què està passant. El trèmolo de les cordes. Pa-pam. I ara és tot és com un... Atenció, ara vindrà tot com un desgavell. Vindrà tot com un desgavell, ara, eh? Mira, és com tot... Com un soroll. Això, soroll. Soroll fins a... aquí, que comença el tema.
Nostre senyor.
Beethoven no hi sentia, Beethoven era sord. Beethoven havia d'imaginar com sonava la música. Ell no la podia sentir. Imagineu-vos a Beethoven escrivint aquesta música i sense poder escoltar-la. Ell ha d'imaginar com sona. I ell el que ens vol transmetre és el que fa cada matí quan s'aixeca. Ell s'aixeca, s'asseu al piano, no escolta la música, però ha d'afinar les seves orelles. Ha d'afinar-les. Ha d'afinar el seu oïd interior. I què fa? Fa que la seva orquestra, quan comença la novena simfonia, sembla com si estigués afinant l'orquestra. Torna a posar,
torna a posar. Semblava que assagessin, és veritat. O que
mira, sembla que estiguin assajant. Sí. Veus? És aquest soroll. Està afinant fins que... I comença. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. És un petit exemple. Podríem explicar gairebé compàs per compàs tot el que passa a la simfonia, però quan comença, sisplau, aneu-hi i escolteu això i heu de com sentir el patiment de Beethoven per intentar escoltar la música, intentar afinar la música, fa que la seva orquestra afini. Sabeu que quan aneu a un concert passa allò de que no sé si sabeu com afina una orquestra. No ho hem explicat mai, això.
No.
No?
No, no, això no, no ho hem explicat,
no hem explicat mai.
No, no, no. Sabem que afinen perquè hem anat els que hem tingut la possibilitat d'anar-hi, sí, amb els músics però... quan surten, que comencen
a afinar. Hi ha un senyor que ho afina tot.
Hi ha un senyor que ho afina. Qui és aquest senyor que ho afina?
El violí primer.
Ai!
El segon.
Ai!
El tercer.
Quasi.
El violoncel. La viola de gamba.
Un, dos, tres?
Un, dos, tres, un, dos, tres. No. S'aixeca... Primer, aviam, la manera correcta de fer-ho, que hi ha moltes ja diferents d'això. Però normalment s'aixeca l'oboè. L'oboè. I l'oboè toca un la. Oh. Un la. Perquè el la és la primera nota de la primera escala, l'escala antiga, que és l'escala del la. Toca un la. A més, perquè el la és una nota que entra en el rang de tots els instruments que estan a l'orquestra. Toca un la. Per què toca l'oboè? Hi ha llegendes sobre això. Doncs perquè era l'instrument més... Ara m'estic enrotllant i al final no tindré temps per res. Però bueno...
Bueno, és que has obert una carpeta molt interessant.
És interessant.
Fes un dia, no ho expliquis ara.
A mi, perdona, m'ha interessat com s'ha dit l'orquestra.
Va, doncs ho expliques.
No. Ho expliques el proper dia, perquè si no, no ens donarà temps que expliquis l'orquestra.
L'oboè fa un la i a partir d'aquí ho expliques un altre dia, no?
Clar, deixa'm aquí. Fem un trailer. Hem fet un trailer el proper dia.
Amb
Ramon Jané, l'afinació de l'orquestra. Ara continuem amb la novena.
Ara continuem amb la novena, posem el segon àudio. Vinga. Allò que hem escoltat abans era el principi del primer moviment. I això és el final d'aquest primer moviment. Torna a posar des de principi. Vull que escolteu com aquesta remor. Torna a posar, Xavi. Aquesta remor per sota. En Beethoven tot és sempre com profund. O sigui, no hi ha mai res lleuger. No hi ha mai res que diguéssim sigui com per passar l'estoneta. Hem sentit com ell pateix per afinar, hem sentit com finalment arriba a la a aquell tema per explosionar i perquè comenci a sonar la seva simfonia, i al final del moviment... El dia de l'estrena, Beethoven hi era, estava assegut, això era a Viena, i per tornar a arribar, mira, el tema principal del primer moment. S'acaba de sobte. Fora, ja n'hi ha prou. El dia de l'estrena Beethoven no hi sentia. Beethoven estava davant de l'orquestra. Estava intentant dirigir els músics, però ell no hi sentia. Així que els músics se'l miraven amb ell, però no li feien cas. Beethoven movia els braços, però clar, no sentia res. No podia fer anar a ningú alhora, perquè no sentia res. Així que darrere de Beethoven hi havia el Michael Umlauf, que era diguéssim, com el kapellmeister de l'orquestra, i era el que realment dirigia l'orquestra, i els músics el vigilaven amb ell, saps? Així que quan va acabar, la gent es va tornar loca, totalment loca, tothom aplaudia com bojos, tothom cridant...
No ho sentia.
Ell no ho sentia. Així que ell estava assegut, sense sentir tot el que passava darrere seu, que era tota la gent cridant, tota la gent aplaudint, i aleshores la mezzosoprano, que l'havia escollit ell personalment, el va agafar per les esquenes i el va posar dret i el va girar, el va tombar, la gent va veure, Beethoven va veure l'èxit que havia tingut, va saludar, i la gent es va tornar totalment loca. Penseu el que ha de ser per un home... per un músic no poder escoltar la teva música, no? Ell va fer un testament que es deia el testament de Heiligenstadt, que el dirigeix als seus germans i diu: no és que jo sigui una mala persona, no és que jo sigui un no vulgui estar en contacte amb els altres homes, és que sóc sord i sóc músic i no vull que la gent se n'assabenti, perquè em fa vergonya que el sentit que hauria de tenir més desenvolupat és el que jo no tinc. I li fa vergonya. I per això es retira. I per això és d'aquella manera, diguéssim, com... Saps aquella cosa? Sí, aquella cosa aspra, aquella cosa que tant... Tot i això, si anem al segon moviment i posem el segon àudio... Ell també té alegria de viure. Té alegria de viure. Mira bé. Però... Compte. Fins i tot en Beethoven... Quan estàs de broma, la cosa... Sempre hi ha un moment seriós. És el segon moviment. El segon moviment, perdó, és un scherzo. És a dir, és una broma. Es diu així, scherzo, una broma. Llavors hi ha dos temes. I els dos temes tenen aquest sentit de... Bé, és un moment de joia, és un moment d'alegria, és un moment d'estar cofoi, però, com sempre en Beethoven, fins i tot en aquests moments d'estar cofoi, passen coses. Si posem el segon tema d'aquest scherzo... Em passaré al tercer moviment, que és el meu prefe, per explicar potser una miqueta al final o per escoltar una miqueta al final. Em costa molt dir això, que és el meu prefe, perquè tot és prefe, però vull dir, és potser el més...
I tens una debilitat.
I tinc una debilitat, perquè a mi a la música, quan posa adagio, sempre és la meva música. O sigui, quan la música... Quan més lenta va la música, més m'agrada. És una cosa que, no sé, que em passa. El quart moviment és el famosíssim moviment en què Beethoven ja no només fa la innovació de que té una orquestra molt gran, no només fa la innovació de que la seva sinfonia dura més d'una hora, sinó que fa la innovació que no s'havia fet mai fins aleshores, de que en una sinfonia hi ha uns solistes i un cor cantant. Per això aquesta sinfonia es coneix també com la sinfonia coral, perquè hi ha quatre solistes, una soprano, una mezzosoprano, un tenor i un baix, i tot un cor immens cantant, que no s'havia fet mai en una sinfonia, perquè una sinfonia és algo eminentment simfònic, és algo eminentment només musical. Aleshores, el que fa Beethoven és agafar l'O de l'alegria de Friedrich von Schiller, bé, que és aquell que no és, no vull les brometes del Miguel Ríos i tot el rotllo del Miguel Ríos, que ja estic veient, que sortirà allò del Miguel.
És una versió, perdona, millorada de la novena de Beethoven.
Escucha, hermano,
no?
Escucha, hermano.
Sí.
Però te la posem?
Va, no vull que la poseu.
Per què no? Si ho has dit tu.
Jo només he dit de que no...
No,
he si més vols, dit que no,
no li posis.
Jo ara no hi pensava.
Jo no hi pensava.
No, tampoc. ningú hi pensava.
Miguel Ríos,
ningú hi pensava.
Escucha,
hermano. Però no Miguel Ríos, amb Rafael.
Ai, que maravilla.
Jo crec que encara és millor Rafael Martos.
Canto alegre. Mira, per jugar i que digues, per jugar i que digues.
Esto que lo provoca. Después te quejas.
Ven, canta, sueña cantando.
No, Miguel Ríos i Rafael.
Que maravilla. Els dos, posat els dos, Rafael i Miguel Ríos.
Sí, moltes gràcies.
Una oferta millor, dos al preu d'un.
Moltes gràcies.
I que no t'agrada, vols dir que no t'agrada? Com sona?
Bueno, no em feu dir coses, anem a dir coses. Anem a Beethoven, és que
a Beethoven li va posar lletra la...
Estic dient, Toni.
No, que no li posis lletra.
Estem escoltant el que estic dient, o què? No estic dient que hi ha un poeta, que és Friedrich von Schiller, que és un dels poetes més importants del moviment romàntic alemany, juntament amb Goethe, i que té un himne, una oda, que es diu l'Oda a l'Alegria, Ode an die Freude, i que Beethoven coneixia aquesta obra des de ben jove i que sempre va voler posar música en aquest poema i no sabia com, i finalment, quan va arribar la novena, va dir, doncs ara sí, ara m'agafaré...
I ho coneixem gràcies a Miguel Ríos, que va posar l'alegria i ho va cantar.
I Rafael.
Home, clar. Hi ha un noi que diu que Luis Cobos segurament en devia fer una versió.
Vols la versió de Luis Cobos? No cal, no cal. Vale,
el Basilea, que és un guia.
Bueno, digues, endavant.
No passa los años si
cal Luis Cobos.
No tiene ni una cana.
Endavant. Ah, però posa'ns això, que ens has de posar.
Home, sí, però clar, si m'esteu amenaçant en posar Luis Cobos...
No el posarem, no el posarem.
Ni una cara.
No el posarem.
Ja han posat Miguel Ríos i Rafael. Vull dir, ja d'allò.
Ara hem de buscar Luis Cobos.
El Luis Cobos estaria bé per saber... Per diferenciar...
No, el Luis Cobos no, perquè és el mateix amb un ximpampum a sota.
Clar,
és el mateix.
Luis Cobos...
No.
I després, perdona, tu recordes que quan érem més joves...
Són 53, després em diràs que ets de plegar.
Hi havia el Hooketon Clàssics.
Què?
El Hooketon Clàssics, no el recordes?
Hooketon Clàssics?
Hooketon Clàssics, sí.
Xavi, posa'm l'àudio del Beethoven.
Hooketon Clàssics.
Posa'm el següent. Amics. No aquests tons, no aquests tons amargs, no aquests tons de tristor, no aquests tons de malavinguts, sinó que diu, cal trobar-ne uns altres, uns altres de més agradables, uns altres plens d'alegria. Un moment, eh? I aleshores diu Freude, alegria. I comença el famosíssim tema i l'oda a l'alegria.
Freudlan.
Töchter aus Elysium.
Freudlan.
Wir betreten feuertrunken himmlische. Dein Heiligtum. Alegria, vella espurna divina, filla de l'Elisi. Entrem, ebris de foc celestial, al teu santuari. Els teus encants tornen a unir el que va separar el rigor. I tots els homes serem germans a l'escalfor de les teves ales. Aquesta és la frase més important, el vers més important. Alle Menschen werden Brüder. Tots els homes som germans, serem germans. Sí? Així que Beethoven tenia aquest patiment interior, perquè Beethoven, que era un home molt il·lustrat, sabia i que vivia en l'Europa de les guerres napoleòniques, en l'Europa de la Guerra dels Cent Dies, en l'Europa dividida per la guerra. Beethoven era un home que d'alguna manera coneixia Troia, coneixia Marató, coneixia les Termòpiles, coneixia les guerres d'Alexandre Magne, coneixia les guerres púniques, les guerres mèdiques, les guerres gales, totes les guerres civils romanes. Si hagués estat ara amb nosaltres, hagués conegut la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, la dels Balcans, la de Bòsnia, la Guerra Civil Espanyola, la Grega, Corea, Indochina, Vietnam, Rodèsia, Argèlia, Angola, Afganistan, Palestina, Líban, Somàlia, Kosovo, el Congo i Síria. No hi, perquè això és una llista, malauradament, que no té
final.
No té gaire final. Si haguéssim de fer una llista de totes les guerres i de totes les bestieses que es fan, abans estàveu parlant del rotllo aquest de Corea i tot això, és una mica absurd. Podríem gairebé agafar i fer un, com un joc de dates i pensar que quan 40 anys després de que Schiller escrivís la seva Oda a l'Alegria, Beethoven va escriure, va posar aquesta Oda a l'Alegria, la va posar en música. 40 anys després de que Beethoven la posés en música, va haver la Guerra Civil Nord-Americana. 40 anys segur que en va haver una altra, i després 40 anys una altra, etc, etc. La qüestió és per què ens segueix sacsejant tant aquesta música, que és una música que parla de deixar-se de bestieses i intentar ser una mica més normal, és perquè no, de cap manera, mai la música de Beethoven ha aconseguit que ens arribi, perquè sembla que no aprenem res i sembla que tot segueix igual que sempre. No sé si...
La música de Beethoven sí que ens arriba. El que no arriba és segons quins missatges. Això sí que arriba.
Bueno, hi ha un missatge que sí que ha arribat d'un noi que ens recorda, el David, que la Nana Muscuri també va fer una versió.
Mare de Déu, senyor.
Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La novena sinfonia de Beethoven és l'obra que l'Orquestra Simfònica del Vallès regala cada any al seu públic.
Gaudeix de la sinfònica sota la direcció de Víctor Pablo Pérez i celebra el Sant Jordi amb el cant més universal de tots.
Dissabte 22 d'abril al Palau de la Música Catalana i diumenge 23 a l'Auditori Enric Granados de Lleida.
Entrades a osvallès.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.